Hola, benvinguts una setmana més a aquest programa cinematogràfic que porta per títol Cinerama i que es fa aquí a la Ràdio Eixample, Barcelona Ràdio. I estem aquí els habituals Conxita Brotons.
Hola, bona tarda.
Agustí Martorell.
Hola, què tal?
I un servidor, el Joan Ribas. Ja anem camí dels 100 programes aquí, eh? Sembla mentira,
sí.
com ha passat el temps, fa 3 anys més o menys que començaven, no? I ja portem 91 edicions de Cinerama parlant d'actualitat, d'estrenes, de música de cinema, de record de persones relacionades al món del cinema que ens deixen i, bueno, continuem molt d'il·lusió, moltes ganes, ho fem el millor possible i volem això, fer comentaris de les escenes que hem pogut veure únicament. I aquesta setmana, aquest divendres, arriben moltes pel·lícules, algunes que poden ser molt comercials, altres més de cinema independent, amb grans estrelles com és el Die My Love, amb Jennifer Lawrence i Robert Pattinson, el Ahora Me Ves 3, que és una pel·lícula que jo crec que farà molts calés a la taquilla. També pel·lícules, una nova adaptació d'una novel·la de Stephen King, si fa unes setmanes parlaven de la vida de Chuck, ara arriba La Larga Marxa, amb una novel·la que va editar Stephen King fa ja uns quants anys i que crec que la va editar en pseudònim. També pel·lícules espanyoles, en aquest cas del País Basc, com Gawa. Una altra tercera part, si ara me ves 3, ara arriba L'altre lado de la cama 3, que es titula Todos lados de la cama, fa ja 23 anys de la primera. Los colores del tiempo, una pel·lícula francesa. La doncella del lago, japonesa. Alfa, pel·lícula francesa. Urkin, una pel·lícula, o Urshin, una pel·lícula que ens arriba del Regne Unit i també de cinema independent. Jo crec que cinema per tots els gustos, no? Alguna cosa trobareu que es pot interessar per anar a una sala de cinema. I l'actualitat ha sigut que ha passat ja la Fiesta del Cine. Es veu que ha baixat una mica l'assistència de públic, com un 4% d'aquest any respecte a l'anterior, però hi ha hagut tres pel·lícules que són espanyoles, que són les que més bé han funcionat durant aquesta Fiesta del Cine, que és Los Domingos, La Cena i Los Tigres. Són tres pel·lícules que el públic ha anat majoritàriament pagant els 3,5 euros que costava l'entrada.
Normalment sempre hi ha molta gent. Jo havia anat alguna vegada i sí. El que passa que la gent, o sigui, sempre va veure els blockbusters, no sé si hi ha algun. I clar, hi ha molta gent que quan arriba a la taquilla li diuen no, ja no queden i se'n van. Vull dir que també hi ha molta gent que fa la cua i tal. Això t'ho dic perquè ho he vist jo. Clar, van a veure, bueno, ara aquí has dit aquestes pel·lícules, que, però clar, van a veure lo gordo, diguéssim, no?
Ja. Bueno, és la primera vegada en la història de la Fiesta del Cine que tres pel·lícules espanyoles han liderat la taquilla, no? La taquilla de la Fiesta del Cine, no parlem de la taquilla del cap de setmana.
No sé si hi ha algun blockbuster.
Sí, bueno, no, passa que no estava dins de la Fiesta del Cine. Es va estrenar Predator, Badlands, que ha sigut la primera, la més taquillera, no?
Vale.
Que
no, ha fet més calerons. Perquè segons jo havia vist és això, tothom va veure les pel·lícules aquestes, les més comercials, i diuen, ostres, mira aquesta pel·lícula per 3 euros, oh!
Bueno, pues aquest divendres, dia 14, comencem, Agustí, a fer una mica la relació d'estrenes, a veure quines hem vist i quines no.
Ja, comencem amb una pel·lícula d'intriga americana dirigida pel Ruben Fleischer, Ahora me ves 3.
Sí, que ja es van fer dos anteriors i jo crec que vaig veure la primera. La segona crec que no l'he vist. No sé si tu has vist algunes de...
Les dues les pots veure per Movistar.
Jo la UL sí que la vaig veure.
No estaven malament, eh? Eren entretingudes.
Sí, la U sí que la vaig veure, l'altra ja no.
La primera, Ahora me ves, és del 2013. La Ahora me ves 2 és del 2016.
Sí, les van fer bastant seguides.
I en ambas apareixia Michael Caine, sí, que en aquesta ja no apareix, sí, i ja està retirat. Sí que apareix un altre veterà, que és Morgan Freeman, que sí que apareix. Sí,
aquest no retira.
Aquest segueix. Sí, sí.
Segueix de moment, no? Bueno, ja té una edat, no? I, bueno, pues, què és Aromeves? Pues és cinema comercial molt distret, podríem dir, eh? No és una gran pel·lícula, no passarà a la història del cinema, però sí que si algú busca diversió, entreteniment, possiblement sí que la seva pel·lícula, aquesta de Aromeves 3. El director és Ruben Fleischer i és una pel·lícula d'aventures, de comèdia, de suspense, però molt lleuger. Tenim el repartiment al Jesse Eisenberg, el Woody Harrelson, el Dave Franco i la Isla Fisher, que són els quatre jinetes, com ells es diuen, aquests mags o il·lusionistes, que són els que van participar en la primera pel·lícula. Crec que és la Isla Fisher no va participar en la segona perquè estava embarassada i crec que finalment va ser substituïda per altre actiu que també apareixen aquí en aquesta història. I bueno, com novetats, Morgan Freeman també apareix, i com novetats pues, tenim a la Rosamund Pike, que és, podríem dir, la dolenta de la història, no? La història comença amb tres nois, que són els tres nous protagonistes joves que s'afegeixen a aquest grup de jinetes il·lusionistes, que sempre fan robatoris, però no per ells enriquir-se ells mateixos, sinó per roben la gent que ha robat anteriorment, o ells consideren que són gent, com ara es diu, bastant habitualment nociva o bueno, que no són gent bona, i per donar-la a gent que s'ho mereix, no? I que realment tenen problemes econòmics. Pues aquí la història comença a Sud-àfrica, on la Rosamund Pike, que és l'empresària, la propietària, després de que el seu pare ha mort, d'una mina de diamants. Ja sabeu, a Sud-àfrica hi ha aquests diamants de sang, que ja es va fer una pel·lícula amb el DiCaprio, i ha trobat un fa molts anys que tenen un diamant que té forma de cor, que ella vol portar a subhasta. L'ha tingut molts anys amb una caixa acorassada enmig del desert, i ella vol treure un rendiment, no? I sap que amb subhasta pot treure molts, però que molts milions de dòlars. I bueno, pues, és aquesta història. D'aquí ja passem a Amberes, on es farà, es farà aquesta subhasta, i aquí és on entra en acció en aquest grup, que ara ja són 7 o 8, no són 4 únicament, d'il·lusionistes i de mags que intentaran d'alguna forma robar aquest diamant en forma de cor, i a partir d'aquí fer el bé amb la gent, no? que s'ho mereix, i sobretot amb la gent de Sud-àfrica, que estan oprimits. I és aquesta història que passa, pues, a Sud-àfrica, a Amberes, després finalitza a Abu Dhabi, jocs exòtics, i bueno, és una pel·lícula ben interpretada, amb tocs de comèdia, d'ironia, d'aventures, i ja dic, una pel·lícula indubtablement per passar l'estona, sense ser cap meravella, indiscutiblement. Com era la primera, jo la recordo que també la vaig veure i bueno, no em va semblar res de l'altre món, però bueno, són aquestes pel·lícules que de tant en tant et poden agradar veure, no? Per desintoxicar-te una mica de tot els problemes que puguis tindre o els problemes del món, no? Aromeves 3 és aquesta pel·lícula de la que acabo de parlar. Tu tens alguna cosa més que afegir d'aquesta sèrie de pel·lícules?
Pues no, mira, són pel·lícules que són entretingudes i que el que tu dius et fan oblidar-te de les coses, perquè com fan els trucs, com acaba la cosa, vas pensant i vas mirant com fan les coses de la pel·lícula, i estan, les dues estan bé.
Sí.
Són dues pel·lícules que es poden veure, i aquesta no ho sé, veure, que suposo que sí, que també es podrà veure.
Sí, té uns trucs i una part d'il·lusionisme realment increïble com ho fan, no? Clar, dins d'un rodatge és fàcil, no? Perquè els efectes digitals avui en dia t'ajuden molt, no? Però tot el tema del robatori, del diamant i tal, com s'ho munta aquest gran equip, perquè ja dic, ara també suposo que volen donar pas a actors joves, que a millor amb la Aromeves 4, que suposo que continuarà la història, tinguin més protagonisme, no? Perquè ja el Woody Harrelson ja comença a tindre una certa edat, el Morgan Freeman segurament ja no apareixerà en la quarta, i els altres, doncs, bueno, millor ja no són actors de primera categoria, no? Com Jesse Eisenberg. Escoltem ara un tema del compositor Brian Tyler, que és un tema de la primera pel·lícula, Ara me ves, i que es titula The Team. Trepidant banda sonora composada per Brian Tyler, que també és el músic d'aquesta tercera part, Ara me ves 3. Continuem amb més estrenes, Agustí.
Pues mira, ara ve una pel·lícula de terror dirigida pel Francis Lawrence, La larga marxa.
Bueno, més que de terror, és de fantasia distòpica, saps?
Sí, futuro distòpico. Això que està de moda.
No se t'escolta, Conxita, crec que el micro... Ara sí, ara?
Home, és una mica de terror, sí, fa por.
Bueno, sí, sí, realment. Està basada en una novel·la de Stephen King, que no sé per què, de repente estan arribant contínuament pel·lícules d'aquest novel·lista escriptor. Fa poques setmanes arribava La vida de Chuck, ara d'aquí també una setmana crec que arriba la de Running Man, aquesta remake d'una pel·lícula que va fer Schwarzenegger als 80 que portava per títol Perseguido, també amb una basada en una novel·la de Stephen King i també com productor, igual que aquesta, de la pel·lícula. Què és La larga marxa, Conxita? Que tu l'has vist també.
Doncs, perdó.
Bueno, Francis Lawrence, el director... no t'ofeguis, home, en el moment que et dono pas i tens que ofegar-te. El director va fer una correcta adaptació d'una novel·la que a mi m'agrada moltíssim, de ciència-ficció, que porta per títol Soy Leyenda, una pel·lícula, una novel·la de la qual s'han fet, crec que, tres adaptacions.
Sí, sí.
I... sí, la de que va fer el Will Smith, no?
Sí.
Que hi ha una primera que és L'ombre alfa del Charlton Heston, seria...
No, hi ha una primera que és el Vincent Price, el Vincent en blanc Price, i negre. Sí. Que està bastant bé.
Ah, no me'n recordo.
El Charlton Heston, que sí, però no...
Es deia L'último hombre.
Ah, L'último hombre, hombre vivo.
L'último hombre, sí. Vivo, sí. Algo així.
L'último hombre vivo, sí. I que era una pel·lícula que sí, però no m'acaba de fer el pes. i després va fer aquesta Soy Leyenda en el Will Smith, el que tu dius, que no estava del tot malament. També ha fet Constantine en el Keanu Reeves.
Ah, sí, aquella, em sembla que era aquella del gat, no?
Sí, que mirava fixament als ulls d'un gat.
Sí.
Los Juegos de l'Hambre, o sea, més o menys ja veieu...
Los de l'Hambre sí que no les he vist.
Sí, coses així futuristes, sense ficció especialista en el tema.
La Larga Marxa, Conxita, ara sí?
Ara sí. Bé, és una història, una tan... Bueno, és... no se sap ben bé per què. El govern, o qui sigui, munta en una marxa... amb uns nois que bueno, se suposa que es tenen que apuntar, que el que guanyi la carrera, diguéssim, bueno, no és ben bé una carrera, no, és una marxa, doncs tindrà el que vulgui del món mundial, totes les riqueses, tot no sé què, però es tracta d'anar caminant, pues, què diria jo, com d'aquí a Madrid, per exemple, caminant, però sense parar.
No, és, és una caminada...
Sí, però,
en
sense,
grup,
però sense parar.
A la novel·la són 100, en la pel·lícula són 50 joves, i no hi ha una línia de meta, sinó que bueno, el que quede finalment, el que suporti més aquesta llarga marxa, estem parlant de 500 quilòmetres caminant sense parar.
Sense parar, eh?
Cosa impossible, diria jo. No sé si algú, ni el Kilian Jornet crec que tampoc ho faria. Pues l'últim que quedi en peu i caminant és aquest el que guanyarà aquest concurs una mica bastant malèfic. Se suposa que hi ha hagut una guerra als Estats Units,
sí,
o
diuen,
algun tipus de cop d'estat.
Diuen no, diuen la guerra ha devastat el país, però no diuen quina guerra ni diuen res.
No, exactament, no queda molt explicat. Jo crec que li faltaria algun que altre flashback, hi ha un únic flashback, però jo penso que faltaria més explicar. Llavors la història comença quan aquests joves voluntàriament, teòricament, s'apunten a aquesta marxa, no? I arriba el comandante, que és l'home que mana, no sé si el país...
No, és que
aquest concurs
no queda explicat.
Una mica dur, no? I l'interpreta, per cert, Mark Hamill.
Com que, una mica dur, diu.
Una mica bastant, una mica sàdic. Interpreta el Mark Hamill, no?
Que jo no el vaig conèixer.
Jo des del primer moment, perquè l'havia vist en La vida de Chuck, també.
Ah, no.
Allà no portava ulleres de sol, amb la qual era més fàcil.
No el vaig conèixer, la veritat.
I, bueno, doncs és aquesta història on els nois van caminant contínuament dia i nit,
i a més,
plogui o no plogui.
I a més parlen, a veure, se suposa que no parlaran tota l'estona, però quan ja porten 4 o 5 dies encara van parlant sense haver dormit, sense haver menjat, sense res de res, sense haver descansat ni tan sols seure. Vull dir, jo tampoc m'ho crec, no? Una cosa és el que dèiem nosaltres al camí de Santiago, però allà la gent que fa el camí dorm, menja, descansa, i aquests no fan...
A mi se'm va fer molt llarga la història, eh? 1:48, ja el títol ja diu que és La Larga Marxa, i a mi 20 minutets menys m'hauria agradat, perquè hi ha un moment que és una mica massa reiteratiu, no? Perquè bueno, els joves entre ells es van coneixent, algú fan amistat entre ells, i els que van quedant de mica en mica, pues, clar, pateixen quan algú té que deixar de forma violenta aquesta marxa, no? Perquè ja els avisen. Et donarem 3 avisos i el tercer avís, si no et recuperes, et donarem el passaport. Ja veurem el que és aquest donar-te el passaport, no? Bueno, una pel·lícula amb actors desconeguts que estan bé, sobretot els dos protagonistes, no? Hi ha un blanc i un negre com a protagonistes, i el Mark Hamill, que bueno, amb les ulleres i la seva veu molt greu, doncs dona bastant lluio, no? Però és una pel·lícula que jo, després quan vaig sortir, dic, de què vol parlar exactament? De l'opressió, de les dictadures? Jo també pensava, dic, a mi, jo tinc alguna relació amb la guerra del Vietnam, els joves que van a lluitar i que van desapareixent i que tenen que deixar darrere la família, però és clar, no, la novel·la està escrita que crec que sobre a mitjans dels 70, con lo qual, o més tard, con lo qual ja havia passat tot el tema de Vietnam.
Bueno.
Però es veuen els vehicles que es veuen en algun moment, són vehicles ben bé de l'època dels 60, principis dels 70.
No,
bueno, ja dic, a mi em falla una mica més d'informació i
sí,
no tanta marxa.
Sí.
El Mark Hamill, que tu deies d'aquesta veu, està molts anys que s'ha dedicat al doblatge de pel·lícules de dibuixos. Sí. No ha fet tant d'actor, ara torna a fer més d'actor, però està molts anys fent doblatge.
Sí, que és cert, sí, ho havia llegit, sí.
Bueno, pues tendríem que llegir la novel·la. Crec que és una novel·la curta, no és massa llarga. Però no em va impressionar aquesta pel·lícula. Va agradar molt més La vida de Chuck. La recomano molt més.
Comèdia espanyola.
Vinga, va.
Ernesto Alteiro i Pilar Castro. Todos los lados de la cama.
Pues sí, ja fa 23 anys. El 2002 es va fer L'otro lado de la cama. Va ser un boom comercial.
Sí, va tindre molt èxit.
No està malament la pel·lícula.
Molt bé, a mi em va agradar. Sí. Aquella forma de relacions de parelles sentimentals i entre mig cançons.
Va tindre èxit, la pel·lícula. La segona part em sembla que no tant, però la primera sí. Jo recordo que l'Alcázar va estar mesos.
Uh-huh. Sí, aquesta primera sortia la Paz Vega, Ernesto Alterio, el Guillermo Toledo, l'Alberto San Juan, la Maria Esteve, i alguns d'aquests tornen en aquesta tercera part. El 2005 es va fer Los dos lados de la cama i ara el 2025 Todos los lados de la cama. No arriba a les dues hores i és una mica la mateixa història, podríem dir. El que passa que, clar, ara els protagonistes de la primera s'han fet grans i el protagonista quasi, podríem dir, absolut de la pel·lícula és l'Ernesto Alterio, juntament amb Pilar Castro, que són els dos protagonistes, que de repent un dia el fill d'ell i la filla de la Pilar Castro resulta que s'han conegut i es volen casar. I ells dos es retroben després de bastants anys de no haver-se trobat en cap moment, havien sigut parella amb la primera pel·lícula, i decideixen ells dos que no volen que els seus fills es casin. I és aquesta trama de comèdia, també amb cançons, amb ball, és una mica, bueno, és el mateix de la primera, però en una parelleta jove, que és la que a mi em falla bastant, no? Possiblement sobre. Surt Alberto San Juan fent una mica l'indi, podríem dir, bueno, fa de professor de ioga, d'un home que teòricament hi diu que viu com una espècie de secta, que tot és molt gratificant. El Guillermo Toledo surt, però surt de fantasma, perquè se suposa que ha mort, i també surt per allà la Natalia Berbeque, la Maria Esteve, que recordem és la filla de la Pepa Flores, la Marisol.
Mm-hmm. Mm? Sí.
I, bueno, és una pel·lícula que, com deia, ara me ves tres, pues també es pot veure perfectament Todos los lados de la cama, pel·lícula distreta, que no pretén ser una gran meravella, però que els moments de comèdia estan bastant aconseguits, igual que les cançons, que són cançons conegudes més d'aquesta època que no de l'època de la primera, però bueno, jo també la recomanaria, no? Jo sé que és una pel·lícula feta, no està dirigida per Emilio Martínez Lázaro, que va ser el director de les dues primeres, en aquest cas és la Samantha López, que és una directora, crec que més que res de televisió i de sèries, però funciona, a mi em va funcionar i em va distreure, no? Si us agrada la primera i la segona, doncs podeu completar en aquesta tercera aquestes històries de la cama, Todos los lados de la cama.
I ara passem a un drama que ens ve dels Estats Units amb la Jennifer Lawrence i el Robert Pattinson. Die My Love.
Pues sí. Conxita, com no vas a veure les pel·lícules, resulta que avui farem monogràfic parlant jo i em quedaré sense
que
veu.
Ah, t'agrada, és el que t'agrada.
Ah, sí, bueno, tu creus?
Aquesta la classifiquen com un impactant viatge emocional.
Molt impactant i un viatge emocional. No sé si recordeu una pel·lícula que es va estrenar no fa massa, que es deia Salve Maria,
sí,
que tothom va dir que estava molt bé.
No, jo no l'he vist, tampoc.
No, jo tampoc la vaig veure.
No.
Que és sobre la depressió postpart i com afrontar una dona pues això, l'arribada d'un bebè a la seva vida, no? I com pot trastocar tot. Pues seria més o menys això, i és una pel·lícula amb Jennifer Lawrence, que també és productora de la pel·lícula. Darrerament arriba moltes pel·lícules produïdes per actors, aquella de Les ales, no? Esas cosas con alas, del Benedict Cumberbatch, també era produïda per ell, i aquí la Jennifer Lawrence ha posat calerons i ha tirat a tabat aquesta pel·lícula de cinema independent.
Bueno, això també ho fan perquè així cobren de la recaudació.
Jo no sé si aquestes pel·lícules fan molt, de recaudació.
Però jo ho fan amb aquesta idea.
Són pel·lícules petites, cinema independent.
Però aquí el que és interessant és els papers que fan actors molt bons, papers petitets.
Sí, que suposo que s'ha volgut triar aquests dos actors molt reconeguts. Un és el Nick Nolte i l'altre la Sissy Spacek. Dos grans actors indiscutiblement de les darreres dècades del cinema nord-americà. El Nick Nolte surt molt poquet i la Sissy Spacek fa un paper bastant curiós, que és la sogra d'aquesta parella, que és sonàmbula, no? I de sobte pues, apareix per als camins del poble aquest. La història és una parella jove, Jennifer Lawrence, Robert Pattinson, que venen des de Nova York per viure en una casa del tiet d'ell que acaba de morir, i li s'ha deixat aquesta casa per poder viure. És una zona rural, un petit poble, i amb l'arribada d'ells dos arriben molt contents, estan molt feliços en la seva nova vida. Ella és escriptora, ell és músic, però arriba de sobte un bebè, i quan arriba el bebè pues, tot es trastoca, perquè també ella, la Jennifer Lawrence, el seu paper es queda sola a casa, perquè en molts moments ell se'n va de gira a tocar amb el seu grup i la deixa sola a casa, con la qual pues, li arriba tota aquesta depressió, el tema de la soledat, de la depressió postpart, de la neurosis, de la locura. I bueno, la Jennifer Lawrence es despulla emocionalment totalment i també físicament, i es veu que havia acabat de tindre un nen, perquè se la nota una mica grassoneta encara, i bueno, pues, diu que no li importa que se la vegi grassoneta al cinema, que és una dona embarassada, per la qual si li agrada a la gent bé, i si no, pues ella igualment es despulla. I,
no
bueno,
és que no sap fer res més.
No, bueno, a veure, són papers d'aquests, són pa... no li agrada a Jennifer Lawrence a ella. A mi...
No m'agrada gens, no és però que... gens, eh? És que, sí. És que no sé, la cara que té sembla inflada.
Bueno, però és una actriu que en determinats papers, i aquí fa un gran esforç per demostrar que ella
sí,
és una
clar,
gran actriu,
clar, sí,
està
sí.
Quasi permanentment durant tota la trama. El Robert Pattinson, hi ha moments que sembla que passava per ahí, no? Per donar-li una mica més de categoria a la pel·lícula, i Nick Nolte i Sissy Spacek el mateix. És una pel·lícula molt dura, eh? És molt dura perquè hi ha bastants moments de bogeria d'ella, de no trobar-se bé i no saber què fer amb la seva vida, de discussions entre la parella, i un moment també molt dramàtic cap a la part final. El títol possiblement ho diu quasi tot, no? Seria com una espècie d'espoiler, el Die My Love, no? Muere mi amor. La directora és la Lynn Ramsay, que ha fet pel·lícules, una que no t'agrada a tu tampoc, que és En realitat nunca estuviste aquí, con Joaquín Fénix.
Oh, era horrorosa aquesta pel·lícula. Això sí que era horrorós. Horrorós. Encara,
aquella de la nena, no?
Encara no sé de què va. Era horrible.
Pues aquesta no, aquesta saps...
Horrenda.
Aquesta saps el que vol explicar-te, no? El problema d'una dona...
Una que... de les pitjors pel·lícules que he vist a la meva vida.
Bueno, pues és un drama d'aquests, un drama potent i contundent, eh? Bueno, jo la destacaria, podríem dir, no? Per a l'esforç de Jennifer Lawrence, que va començar amb el cinema independent, no? Amb pel·lícules petites, va donar el salt després al cinema més comercial, i ara, bueno, suposo que al tindre, crec que té dos nens ja... Pues...
Ah, està bé, estàs informat.
Crec, ha estat... A més, li han donat un premi a Sant Sebastià, no?
Bueno,
al festival.
Perquè anava a presentar la pel·lícula i han aprofitat.
Exactament. Que dius, bueno, té una carrera, però per donar-li un premi honorífic, no sé jo, eh?
No.
Però bueno,
no.
També com va haver una època que tots els que li donaven un premi es morien al cap de poc temps, pues a millor han triat gent més jove. Bueno, pues teniu pel·lícules com Ahora me ves 3 o l'altra que hem parlat, Todos los lados de la cama, molt distretes, molt per passar l'estona, i pel·lícules una mica més contundents i dures, com Die My Love o La larga marxa, que són dos de les que hem parlat també. I ara fem una pausa, no, musical, per recuperar una mica la veu. I és una... Bueno, la pel·lícula Die My Love té moltes cançons i hem triat una d'elles, que és una que interpreta a Nick Love, que es titula The Beast in Me.
The beast in me is caged by frail and fragile bars, restless by day and by night, rants and rages at the stars. God help based in me. The beast in me has had to learn to live with pain and how to shelter from the rain. And in the twinkling of an eye, might have to be restrained. God help the beast in me. Sometimes it tries to kid me that it's just a teddy bear, or even somehow managed to vanish in the air. Then that is when I must beware of the beast in me, that everybody knows. They've seen him out dressed in my clothes, patently unclear if it's New York or New Year.
Pues ara, micro tancat, mentre escoltàvem aquesta cançó del Nick Love que apareix a Die My Love, l'Agustí i la Conxita estaven fent aquí un debat sobre què els ha semblat Frankenstein de Guillermo del Toro. La Conxita la va veure al cinema i l'Agustí l'ha vist a Netflix. I què us ha semblat Frankenstein? Tu ja vas parlar, Conxita, sí, però...
Jo el que estava dient és que és una pel·lícula deslumbrant amb l'aspecte visual.
Sí, clar.
Que està molt, molt aconseguida.
És que el del Toro és això, és visual. És visual. I la història, bueno, està, per exemple, el que vaig dir jo, el del pare, que és un maltratador, això no existeix a la novel·la. El pare és una bona persona i no, ni és metge, ni tracta malament el nen, al contrari. Diu que el seu pare era una persona meravellosa, que va tindre una infància molt feliç. O sigui que no sé a què ve això. És que a mi em va molestar bastant. Diu, a què ve? Perquè és mort dels pares maltractadors.
Bueno, és per fer la seva visió de la novel·la, donar-li un toque diferent.
Sí. També la Conxita té un problema, que sempre l'estava comparant amb la Frankenstein del Kenneth Branagh.
Clar, és que quan hi ha tantes versions, tens que fer alguna cosa per canviar-lo una mica.
Ja.
Per donar-li un toque diferent, que, perquè si no sempre és el mateix.
Però la millor és la millor, ja està.
Ah, no. Quan es fan una obra d'art és molt difícil, per molt que... que faci, mira, a l'exemple és Ben-Hur, van fer una versió moderna que era un desastre.
No, no l'he vist, no l'he vist, no l'he vist.
Desastre.
Però és que aquests remakes moderns de clàssics, sí, sí. Quasi
no
tots,
Los
Siete Magníficos, Ben-Hur, totes aquestes versions noves, l'única que no em va desagradar va ser la de Valor de Ley, dels germans Coen, que no està malament.
Perquè és la novel·la.
Sí, és l'adaptació més fidel a la novel·la que no és, la que va fer Hathaway.
És la novel·la,
Hathaway,
perquè
no?
La del Hathaway de la novel·la té poc, i en canvi la dels...
Sí, però el John Wayne feia un paperàs amb aquella pel·lícula allà.
Però guanyar l'Oscar, con lo qual...
Bé, a veure, és diferent, però jo, mira, que els Coen no m'agraden gens, però tu vas dir, ai, sí, no sé què. I vaig anar a veure-la i havia llegit la novel·la, que és curteta, i és la novel·la...
També té de positiu que l'actor és el Jeff Bridges, que també és molt bon actor, el qual dona molt bé el personatge. Però tornant a Frankenstein, és clar, és que ara estan tornant, ara hem vist avui el Dràcula que arribarà d'aquí uns dies a la cartellera del Luc Besson, dius, fa falta un altre Dràcula ara?
No.
Fa poc també arribava el Nosferatu.
No.
Dius, i és clar, també el que tu has dit, Agustí, és veritat, el Dràcula del Luc Besson li dona un altre punt de vista diferent. Està basada en la història d'amor, no? I és una versió diferent a la que va fer el Coppola o la que va fer el Fischer.
Bueno, s'assembla més a la del Coppola, eh?
Bueno, visualment sí, possiblement.
No,
té coses.
I la història també, el de la noia i tot allò. Però la de Frankenstein és això, ja, bueno, a veure, no és fidel a la novel·la. A mi em va molestar una mica això, el del pare, perquè dic, que bé.
Però a nivell visual, la interpretació, tant el Víctor Frankenstein com el monstre estan bé?
L'Oscar Isaac i el Jacob Elordi, que bueno, bueno, ell està molt, es veu sempre amb el, aquella amb capa allò que porta a sobre, no se li
sí,
veu.
Sí, clar, perquè ho agafa d'allà de...
Però llavors la pel·li està dividida en episodis i a mi l'episodi que em va agradar més va ser el del monstre. A l'últim.
Bueno, clar, quan...
El de que sí, t'explica clar la vida d'ell quan s'escapa sí d'on però allò, estava.
Però allò del sec i tot allò es fa una mica pesadet.
Bueno, és que són 5:49 minuts.
I allò, i allò sí que està a la novel·la, el del sec està a la novel·la.
A mi se'm va fer passar la part de l'Òscar Isaac quan explica que crea el monstre, que el té tancat avall allà.
Ah, sí, pobre.
Pobre...
Sí, sí.
Jo és que encadenat, una cosa que has creat tu allà.
És que quan em vaig aixecar vaig dir, fa mal tot.
Bueno, doncs ja Frankenstein ja la teniu a Netflix i crec que els Verdi encara s'està fent, no? Però crec que era una sala petita, con lo qual, doncs bueno. Continuem amb l'actualitat d'estrenes d'avui divendres. Quina més?
Pues mira, ara ens anem al segle XVII a les muntanyes basques, una pel·lícula de terror espanyola que es diu Gaua.
Pues sí, és del director Pol Urquijo, que ha fet dues pel·lícules que no estaven malament, Errementari e Irati, i aquesta és la seva tercera pel·lícula, llargmetratge. El repartiment està encapçalat per una noia que és la June Nogueiras, i entre l'altre repartiment la més coneguda seria la Elena Irureta. I bueno, com tu dius, és una història ambientada a les muntanyes basques, en una zona rural de boscos, al segle XVII, i en plena febre de la Inquisició de la Casa de Bruixes, no? I és la història d'una jove que s'escapa de casa seva perquè el seu marit la maltrata, i a partir d'aquí és de nit, entra al bosc, és perseguida per una espècie de monstre que no sap molt bé què és, i troba dos dones grans que a partir d'aquí la coneixen i li comencen a explicar històries. Cada una d'aquestes tres dones li explica una història que a més està relacionada amb el poble i en certa forma relacionada també amb aquesta jove, no? I són aquestes històries de terror, de bruixes, d'aparicions, de cures una mica especials, i tot finalitza amb un aquelarre bastant bèstia, no? En aquest fi d'aquesta història de Gaua. Bueno, se n'aplica que està també dividida en tres capítols i amb un final bastant apoteòsic, no? On la protagonista seria aquesta noia que es diu Catalín, i que està ben explicada, aunque els tres capítols a vegades no segueixen un ordre cronològic, però vas encaixant les peces, no? Molt ben filmada, correctament interpretada, bueno, són d'aquest tipus d'històries que li agraden al Pol Urquijo, que és un aficionat al cinema de terror i d'històries aquestes de bruixes i de boscos i històries de l'època mitjaval, no? Gaua, sí, es podria recomanar perquè com una pel·lícula estimable per als aficionats a aquest estil de cinema.
I ara seguim amb un drama que ens ve de França, que és la pel·lícula que té la millor puntuació de la crítica d'aquesta setmana, Los colores del tiempo.
Bueno, no l'hem pogut veure encara, suposo que la setmana que ve la comentarem, esperem que tingui una durada mínima d'una setmana a la cartellera, no? Perquè aquesta setmana han arribat, bueno, cada setmana estan arribant moltes pel·lícules,
no? És impossible veure-les totes.
Però potser aquesta setmana arriben pel·lícules molt comercials i altres no tant, però que contenen, com he dit, la Jennifer Lawrence i altres actors, que millor fan que aquestes pel·lícules que no tenen actors massa coneguts, no? El director és el Cédric Clapiche, que és un director més o menys interessant del cinema francès, i que es veu que és una història d'una família de més de 30 membres que descobreix que heretà una casa oblidada durant dècades, no? I a partir d'aquí tenen que fer un inventari, recollir objectes antics, i a partir d'aquí troben el rastre d'una enigmàtica figura que és la d'Adèle, un antepassat que va viure a Normandia i que finalment va arribar a París a finals del segle XIX, és aquesta història que tu dius que té molt bona puntuació, no? Els colors del temps.
I ara ens anem al Reino Unit i comencem amb un drama, Archin.
Pues a veure, com diríem, la pel·lícula està dirigida per Harris Dickinson, que és un actor jove, crec que també ha sigut model, no estic molt massa segur. Recordem a l'actor, no sé si tu l'has vist, Conxita, crec que sí, aquella que es titulava Baby Girl, aquella amb Nicole Kidman,
sí, sí,
que s'enamora
sí.
d'un noi jove,
sí,
pues el noi
sí,
jove
sí,
és,
sí,
el,
vi, sí.
és el Baby Harris Girl, Dickinson, sí. Sí, aquella famosa del Got the Jet. Tu l'has vist també, Baby
sí.
Girl?
Sí, sí.
Sí. Pues és el noi. O també aquella del Triángulo de la Tristeza.
No, aquesta no l'he vist.
Que tot passava dins d'un iot de luxe on una parella jove eren,
a mi m'agrada
guanyaven...
molt, a mi m'agrada molt aquesta pel·lícula.
Sí, tenia molta ironia, molta mala
I,
llet.
I també
eh?
Escatològica una mica.
Sí,
bueno,
bastant,
està
bastant.
Bé.
Pues ell era la parella de la noia que guanya en un premi que és bueno, anar de creuer en aquest iot una mica especial, no? I ara ens arriba Urchin, que podríem dir que és una pel·lícula d'aquestes de cinema social, de cinema independent. A mi no em va acabar de convèncer, dins de que reconec que l'actor principal, el Frank Dillane, ho fa força bé. Ens parla d'un jove que és un home que viu al carrer des de fa 5 anys, drogadicte, alcohòlic, i que en un moment donat se li dona com una oportunitat, després està a presó, donar-li una feina, un allotjament per intentar reconduir la seva vida, i són aquests moments, no?, d'aquest jove intentant pues, sortir endavant, no? Mm. Bueno, és una pel·lícula que, ja et dic, es pot veure, però jo crec que històries aquestes, drames socials, un senyor com el Kenneth Loach pues, ho haguessi fet molt, molt millor. A mi no em va acabar de convèncer. Reconec l'esforç del protagonista per fer un paper, crec que va guanyar un premi a Cannes, algun dels premis d'interpretació, però a mi no és una pel·lícula que jo recomanaria. Ja dic que cinema independent, baix pressupost i que possiblement pues, duri escassament una setmana o a millor es fa en una sala únicament.
Segur,
Urchin,
segur,
no?
Segur.
I seguim al Regne Unit, una pel·lícula de terror que no sé si l'has vist, Bambi, la venganza.
Pues no, ja vam fer una de Bambi, no? No
sí,
fa massa
sí,
també
sí.
d'aquestes. Ara fan, no? Agafen personatges d'aquests de dibuixos i els fan transformar en terror. Escoltem Hans Zimmer?
Perfecte.
Sí? Després parlarem breument d'Amazon Prime, que s'estrena la darrera pel·lícula del Ron Howard, Eden, i que porta per títol, porta per música, una composició de Hans Zimmer, i escoltarem ara el tema Voyage to Floreana. Thank you. Pues continuem aquí parlant de cinema, d'estrenes. Jo crec que ja no he vist cap més, con lo qual, pues, si vols citar la resta d'estrenes...
Va, podem comentar una pel·lícula espanyola que és Te protegeran mis alas, de l'Antonio Cuadri, que pues és un
no
drama.
No han tingut el gust de veure-la.
No, aquesta no.
Del Japó ens ve una pel·lícula que es diu La doncella del lago, del Masakazu Kaneko.
Aquesta sí
que l'he vist.
Veus?
Veus. Pel·lícula molt maca. Pel·lícula realment...
té un 6,6 de puntuació, la segona més alta.
Molt maca. És una pel·lícula que tot se centra en un nen, no? La pel·lícula comença el 1958.
Sí.
Una família, la mare està malalta, bastant malalta, està al llit. El pare i l'àvia i tenen un nen petit i a partir d'aquí hi ha una història d'una mitologia d'una doncella que va desaparèixer en un llac proper a on viuen ells i bueno, la història és aquesta que passa a l'època del 1958. Després veurem en pantalla la història d'aquesta noia, no?, que va desaparèixer en el llac, que llavors bueno, és una noia que viu amb el seu pare treballant, hi ha un noi que la vol per casar-se, ella no està massa convençuda i de repent un bon dia estan al costat del riu, escolta uns cops d'algú que està talant arbres, no? S'endinsa en aquest bosc d'arbres i ve un noi del que queda prendada, no? Però el problema que hi ha és que aquest grup d'homes que talen els arbres no estan ben vistos per la comunitat del poble i menys per al pare d'aquesta noia, no? Perquè són gent que està millor una època en aquest bosc, però després es trasllada a un altre lloc i a un altre lloc i el pare no vol això, no vol aquesta vida per la seva filla, que és una noia molt bona, molt maca, no? I és aquesta història d'amor impossible entre aquests dos joves, no? I bueno, un dia pues, el noi se'n va, la noia fa el que fa, desapareix i tornem una altra vegada a l'època del 1958. L'àvia li diu que bueno, hi ha una història que ell, si fa unes certes coses, pot arribar a canviar la història i pot aconseguir canviar la història, que la seva mare també es recuperi, perquè també hi ha com un cicló en aquell moment i bueno, tota aquesta història molt maca i bueno, és l'aventura d'aquest nen que torna al passat d'alguna forma, es retroben aquests dos personatges, etc, etc. Bueno, els japonesos saben fer molt bé aquestes històries que realment són molt dolces, molt maques, molt ben fotografiades. El nen ho fa molt bé, ja que reconeixeu, igual que els dos joves protagonistes. I són aquestes petites pel·lícules que val la pena a vegades aprofitar dins d'una sala de cinema. La doncella del lago es titula aquesta pel·lícula, dirigida per Masakazu Kaneko, i els actors però tampoc els coneixem, no són actors jo massa coneguts, però és una pel·lícula que de tant en tant arriben pel·lícules japoneses, algunes que són de manga, d'animació, i altres d'aquest estil que val la pena pues, veure, que a vegades dins d'algun festival, com el BCN Film Fest, podrien funcionar millor, però bueno, a millor tenen una carrera més o menys potable dins dels cinemes Verdi, per exemple.
Després tenim una producció espanyola que és La invasió dels bàrbars, pues no, del Vincent Monsonés. És un drama, anys 30, comença la història l'any 39 i després ve l'actualitat quan una neta de la protagonista la busca en una fossa comú del franquisme. Oh. Això ja en fer aquest tema l'han tractat ja.
Sí, sí. Molt, no? Demà sí. Anem a veure una pel·lícula que es titula La bala, que crec que també parla d'això, de les fosses. I...
Després tenim una comèdia que ens ve de Portugal, Soñando con leones.
Pues tampoc l'han pogut veure.
Una pel·lícula de terror espanyola, Històries de Halloween.
Ah. Vaja. I creus que aquestes pel·lícules arriben a Barcelona? Únicament es fan alguna població d'Espanya i surten aquí en el llistat?
És que n'hi ha moltes.
No, ja. Però com avui en dia és impossible quasi veure en un diari la cartellera, no? No pots... Clar, tu mires una pàgina web on et diu més o menys les estrenes, no? Però d'aquestes estrenes, 4 o 5...
No, el que passa és que una estrena te la faran a la sessió de les 10 de la nit una vegada.
O a les 4 de la tarda, sí. Que no va ningú.
Sí.
Bueno, pues per la meva part, únicament comentar dues pel·lícules de Prime Video. Una que també has vist tu, Conxita, que es titula Eden.
A mi no em va agradar gaire.
A mi tampoc, no vaig trobar-li el punt. Està dirigida per Ron Howard,
sí,
que en altres moments havia sigut un director d'èxit. Recordem El Código da Vinci,
bueno,
Horizonte...
Abans, sí, ja.
Sí, sí, va fer... A mi una que m'agrada molt és la de Rush, aquella de les carreres de Fórmula 1. Està molt bé. Bueno, és un director consistent, artesà, que diríem, no? Però
que havia sigut actor de nen.
Sí, American Graffiti, no?
I, bueno, havia treballat amb Minelli quan era petit, eh?
També.
Era un actor infantil. Després va ser un actor juvenil i després es va començar a dirigir pel·lícules.
I una curiositat que he llegit, no sé si és veritat, és que té tres filles,
sí,
i cada una d'elles li ha posat el nom d'una ciutat on es veu que va néixer la noia o la van concebir. Per exemple, la filla Bryce Dallas Howard,
sí,
no? Que és la més coneguda del Parque Jurásico i altres. Pues sí, Eden té un repartiment d'aquells d'actors que dius, hòstia, està el Jude Law, la Vanessa Kirby, la Anna de Armas, el Daniel Brühl, o sigui, un repartiment potent, no? Però és una història real que va passar...
sí, sembla que sí.
A principis dels anys 30 a les Galápagos, on va arribar primer una parella que volien fer vida natural i com, parella alemana que volien fugir una mica d'Alemanya. Després arriba una família al matrimoni i un nen, i després arriba una que es va passar per Condessa, que és l'Anna de Armas amb els seus dos amants. I és aquesta barreja de gent que dius, això acabarà malament. A una illa dels Galápagos, que és floreana, per això el títol del tema del Hans Zimmer. Pel·lícula irregular i no acabes d'entrar molt bé en la història que t'explica.
No, mira, no, home. Una de les últimes que havia fet era aquella de... No me'n recordo com es deia, que era com un remake de Moby Dick.
Ah, sí, sí, és veritat, ho va fer.
Que també era una mica llarga, però ja fa temps, eh? Uh-huh. Ja fa temps. I també no és el que t'esperaves. Em sembla que estava rodada a Canàries o alguna cosa així, em sona. Sí, o sigui, una mica ha anat trampejant, ha fet cosetes...
Sí, però en canvi aquesta no arriba a les sales, tenint un repartiment com té, no? D'actors coneguts. Però bueno, és el tema de la distribució i... És una pel·lícula de la Metro-Goldwyn-Mayer Amazon, con lo cual, bueno, podria haver-se estrenat perfectament. I una altra pel·lícula que jo voldria destacar, que tampoc he arribat a les sales, és una pel·lícula titulada La Evaluación, també està a Prime Video. I tu tens Prime Video, Agustí? Amazon, Prime?
Sí, em sembla que sí. Bueno, em sembla que ho tenim tot. La pel·lícula que deia la Conxita, En el corazón del mar,
sí,
del Ron Howard.
Sí, sí, és aquesta. Era una mica llarga, també.
Sí,
eh?
Sí, se'm sí. Va fer pesada a mi.
A mi també una miqueta, i això que la vaig veure al cine, eh? La vaig veure al cine Arenas, però sí, sí, sí.
Bueno, pues la evaluació té Elisabeth Olsen i Alicia Vikander com les dues dones protagonistes, i és una història també d'aquestes d'un futur on la Terra es veu que ha patit per el canvi climàtic, hi ha hagut altres coses que han fet que una part de la humanitat visqui sota una cúpula on es pot regular l'aire, la quantitat, la qualitat de l'aire, i en canvi altra gent són que no han pogut entrar dins d'aquesta cúpula, viuen en el que ells diuen el antiguo mundo, no? Un món devastat totalment. I llavors les famílies no poden tindre fills perquè es veu que no hi ha suficient lloc per tothom i tenen que passar una avaluació. Llavors hi ha una parella que volen tindre un nen i arriba la avaluadora, que és l'Alicia Vikander, té que conviure durant una setmana en aquesta parella per finalment donar el vistiplau per a veure si poden o no tindre un nen. L'home també és un científic que el que fa és intentar reconstruir animals a través de clonació de forma bueno, digital, podríem dir. I bueno, és aquesta història que està molt bé. A mi em va agradar força. La evaluació a Prime Video. Si te la vols veure...
Aquest tema de gent que viu en cúpules ja als anys 70, La fuga de Logan.
Sí.
On el Peter Ustinov vivia fora de la cúpula, el pobre, sol a Washington.
Sí, sí, sí.
Aquí no hi ha acció, és únicament l'acció són aquests tres personatges dins d'una casa. Cap al final sí que hi ha una mica més d'història. Bueno, doncs ja arribem a la fi del monòleg meu, no? D'aquest programa. Esperem que la setmana...
Quina nota li posem, Conxita, pel monòleg?
Sí, una provada.
Justet, no?
Sí, sí, sí.
Sí, sí.
Ho sento, bueno, per als oients, a millor es fa una mica monòton, però tindrem que convidar algú que coneixem perquè ens parli de,
bueno,
de pel·lícules.
La que ve ja haurem vist més alguna coseta, no sé.
Pues vinga, us deixem a Maria Esteve, que cantava en la primera pel·lícula de la sèrie de la cama, El otro lado de la cama, la versió de Dime que me quieres. I en això...
Ah, sí. Bueno, la cantaven diverses, sí, diverses actrius, aquesta del Dime que me quieres. Mm-hmm. Sí.
Bueno, pues Todos los lados de la cama està actualment en cartellera i també està Maria Esteve per allà. Tornem d'aquí una setmana a parlar de cinema, d'estrenes, d'actualitat i escoltar bandes sonores.
Hay una cosa que te quiero decir, que es importante al menos para mí. Toda la noche estuve sin dormir porque una frase de tu boca quiero escuchar. Voy a pedirte que me lo repitas una vez y otra vez.